tal salutacions, us parla de nou Mercè Raga i Sara Cruz. Aquesta hora, la segona hora del primer cafè, tindrem l'hora del consumidor, com cada dijous. Avui contarem amb el sotsdirector de l'Agència Catalana del Consum, el senyor Albert Malià, i també amb Carla Gràcia, director del programa Plusvàlua de Ràdio Estel. Avui també entrevistarem, a la segona hora del primer cafè, a Josep Lluís Condom, professor de Tècniques d'Investigació Social. Per què parlarem amb ell? Doncs perquè volem saber si hem de creure en les enquestes. Són fiables les enquestes? Per què fallen? Ho parlarem tot seguit amb el senyor Condom. I també a la part final del programa contarem un dia més amb l'Observatori Laboral del nostre advocat de capçalera, José Miguel Mestre. Sara Cruz, bon dia de nou.
Bon dia, Mercè.
La Sara Cruz ens posa el dia amb els titulars més destacats a aquesta hora.
El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha alertat que una Catalunya independent quedaria fora de la Unió Europea. També ha recordat que per tornar a entrar-hi cal que ho aprovin per unanimitat tots els estats membres. Ha afegit, a més, que enllà diu que la llei creu que és important remarcar que la unitat no és contrària a l'autonomia, sinó una garantia de fortalesa en un món, ha dit, cada vegada més globalitzat i complex. Més temes de l'actualitat d'avui. Repsol aprova l'acord amb l'Argentina sobre la compensació d'IPF. El Consell de l'Administració de Repsol ha donat, per tant, el seu vistiplau al principi d'acord assolit entre Espanya i l'Argentina sobre la compensació per l'expropiació del 51% d'aquesta empresa filial de la petrolera. Segons l'entesa entre els dos països, l'Argentina pagarà 5.000 milions de dòlars, uns 3.700 milions d'euros, com a indemnització per l'expropiació. El Senat italià ha aprovat finalment l'expulsió de l'exprimer ministre Silvio Berlusconi gràcies a l'aplicació d'una llei que prohibeix que els alts càrrecs del país puguin tenir antecedents penals. La condemna de 4 anys de presó per frau fiscal pel cas Mediaset ha estat el desencadenant de la decisió del Senat. El ple de la Cambra Alta ha rebutjat les 9 propostes presentades per diversos senadors del partit de Berlusconi per tal que se li apliqués l'anomenada llei Severino. Encara de l'exterior us expliquem que el nou govern d'Angela Merkel es basarà en la consolidació fiscal, el reforçament del benestar i la millora de la justícia social. Ahir va tornar la gran coalició alemanya per governar els pròxims 4 anys després d'una llarga nit de negociacions. I en esports, el Real Madrid es va assegurar ahir la primera plaça del grup B després de sumar una victòria de davant del Galatasaray per 4-1. Els gols van anar a càrrec de Bale, Arbeloa, Di Maria i Isco. Dels turcs, Bulut va fer l'empat abans del descans. D'altra banda, el Santiago Bernabéu, abans de l'inici d'aquest partit, 45.000 aficionats amb caretes a Cristiano Ronaldo van demanar que el portuguès guanyi la pilota d'or.
Sara, avui què busques?
Què busques aquesta setmana? Ens ho pots recordar, si us plau.
I tant, doncs mira, recordem, Mercè, que el dilluns va ser el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones i, per tant, aquesta setmana estem preguntant a la nostra pàgina web si l'educació que rebem contribueix a que nosaltres mateixos reproduïm conductes masclistes.
Doncs aquesta és la pregunta que us llancem des de la nostra pàgina web www.radiostel.cat. I a banda, aquesta setmana també estem regalant entrades. Podeu participar en un concurs per veure en directe Circ i del Bo, Sara.
Doncs sí, Mercè, unes entrades molt interessants, per aquest dissabte, dia 30 de novembre, a les 6 de la tarda. Recordem, doncs, que el Teatre l'Atlàntida de Vic acull aquest 16è d'hivern Meravilles, Per tant, recordem que cada dia estem sortejant una entrada doble, doncs, per anar a aquest espectacle. D'altra banda, hem de recordar-vos que si, doncs bé, si no us toquen aquestes entrades dobles que sortegem cada dia, també podeu trucar a les tardes a les taquilles del mateix circ de l'Atlàntida de Vic des de 3:45 i fins 6:45 de la tarda i us faran un 25% de descompte en aquestes entrades. Recordem que heu de dir-los que truqueu de part de Ràdio Estel, que heu sentit aquesta promoció, i el telèfon de l'Atlàntida de Vic és el 93 702-7257.
I per tots aquells oients que vulguin participar al concurs, només ens heu de trucar. Ara mateix tenim el nostre productor David García preparat al costat del telèfon. 93-409-2774. 93-409-2774. I us podeu fer amb aquestes entrades dobles per aquest cap de setmana, aquest diumenge, Sara?
Dissabte,
aquest
Mercè.
Aquest dissabte?
Sí. 30 de novembre a l'Atlàntida de Vic, aquest 16è circ d'hivern, meravelles.
Doncs ja ho sabeu, vinga va, ens podeu trucar ja.
Tu poses el ritme.
Avui el ritme ens el posa la Laura Aznar. Laura, bon dia de nou.
Hola, bon dia. Doncs comencem amb el ritme de Pau Ballbé, amb la cançó Protagonistes, perquè cada vegada és més difícil fer gires i les programacions en moltes sales i auditoris han baixat. Tant la pujada de l'IVA com l'impacte de la crisi en el món de la música han fet que els músics hagin començat a proposar idees i maneres alternatives de trobar-se amb el públic. És per aquest motiu que s'han desenvolupat iniciatives de tot tipus, com la de Pau Ballbé, el compositor, productor i músic, qui s'ha enfilat a la barca Tirona, que navega per l'estany de Banyoles, per compartir les cançons del seu àlbum de Bosch.
També ens agrada una altra iniciativa del Pau Fuster, eh?
Ah, sí, la del Pau Fuster és una gira que va decidir fer en bicicleta per Catalunya durant 2 mesos i una bicicleta que ell mateix s'havia construït.
Escolta, tot i així nosaltres ens quedem avui amb Pau Ballbé.
Amb Pau Ballbé i amb el seu Protagonistes.
Protagonistes, que ens agrada aquesta
ens
cançó,
encanta.
Eh? Vinga, va, escoltem.
Ràdio Estel.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous de 3 a 4 de la tarda, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Conduït per Carla Gràcia i amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana del Consum. Plusvàlua, els dijous a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel.
Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, la nit en imatges, totes les fotos de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2770 i també des de catalunyacristiana.cat.
Us presentem la 15a temporada de concerts a Barcelona. Els dies 18, 19 i 20 de desembre, a la Basílica de Santa Maria del Mar, al Messies de Händel, amb la Coral Polifònica de Puig-reig i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. Una gran obra en un marc incomparable. Venda d'entrades al Corte Inglés, Ticketmaster i Té l'Entrada. Més informació a www.concertsabarcelona.com.
Com podem avançar en igualtat i drets socials? Les 4.000 entitats socials de la taula del tercer sector busquem solucions i actuem per millorar la vida de moltes persones. Actua tu també. Mou-te perquè canviïn les coses. Per una ciutadania activa, tu formes part de la solució. Taula del tercer sector.
L'hora del consumidor.
Com cada setmana obrim l'espai L'Hora del Consumidor, espai que dediquem, com ja sabeu, a informar els consumidors sobre els seus drets i també els seus deures. Per aquest motiu, i com cada setmana, ens acompanya el senyor Albert Malià, sots director de l'Agència Catalana de Consum. Com estem, senyor Malià?
Hola, molt bé. Bon dia. Gràcies.
Bon dia. I també ens acompanya avui, com cada dijous, la Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua, el nostre programa de Ràdio Estel sobre economia en valors. Carla, bon dia.
Bon dia, Mercè.
Avui tractarem un tema clau pel moment de l'any en el que ens trobem. Les assegurances mèdiques. I dic clau perquè justament és en aquest moment de l'any quan les companyies asseguradores mèdiques fan les campanyes, Carla, de publicitat i comunicació més fortes.
Exactament, Mercè, i com que aquí, a l'Hora del Consumidor, volem estar ben informats, tenim moltes preguntes. Per exemple, la nostra entitat asseguradora pot augmentar la tarifa que paguem? Amb quina antelació ens ha d'advertir de l'import de la prima? O l'entitat asseguradora pot donar-nos de baixa contra la nostra voluntat? Amb quina antelació abans del venciment ho ha de fer? I nosaltres, com a consumidors, ens podem donar de baixa? Amb quina antelació ho hem d'avisar?
Molts dubtes, molts dubtes, moltes preguntes. Recordem ara als nostres oients que si tenen algun d'aquests dubtes o d'altres, poden preguntar-nos a través del nostre telèfon del directe 93-409-2774. Ens podeu trucar, recordem, 93-409-2774, i el senyor Malià el respondrà. El senyor Malià, per començar, un dubte bàsic. Comencem. Quin tipus d'assegurances mèdiques podem trobar al mercat?
Bé, fonamentalment n'hi ha de dos tipus, que són aquelles assegurances que el que asseguren és per malaltia, és a dir, es paga una determinada quantitat quan la persona que està assegurada, que contracta d'aquesta assegurança, doncs pateix una malaltia i se li reembolsen les despeses que hagi tingut. Uh-huh. Aquesta potser no és tan freqüent, i la que és més freqüent és l'assistència sanitària, en què l'asseguradora facilita l'assistència mèdica i quirúrgica necessària i l'entitat, l'asseguradora, no paga cap indemnització, sinó que presta els serveis d'assistència sanitària directament. És a dir, té serveis mèdics a disposició dels seus assegurats, o té contractats serveis mèdics a disposició dels seus assegurats.
I, senyor Malià, quina és la durada d'un contracte d'assegurança d'assistència sanitària?
Bé, recordem que la durada s'ha d'indicar obligatòriament en les condicions particulars de la pòlissa, i que aquesta durada no pot ser en cap cas superior als 10 anys. És important també recordar que en aquest àmbit és molt habitual, és una pràctica habitual, que la durada dels contractes sigui d'un any. I això suposa que la prima té en compte el risc de la persona assegurada durant l'any, aquell any de cobertura.
Uh-huh. I, senyor Malià, quines dades ha d'incloure aquesta pòlissa que ens està explicant?
Bé, recordem que la pòlissa d'assegurança és un contracte, uh-huh, i com tots els contractes, o la majoria de contractes, hi ha, d'una banda, unes condicions generals d'aquest contracte, que són les clàusules que, a més, estan imposades per l'entitat i que, en principi, no es negocien, són les condicions generals. Després hi ha les particulars, que aquestes sí que seran les que ens afectaran a nosaltres. Evidentment, seran les nostres dades, què és el que estem assegurant, els beneficiaris, beneficiari o beneficiaris, el risc, la quantitat assegurada, l'import, el venciment, que hem dit abans, o la durada, etc. I després també poden haver-hi condicions especials que modifiquin d'alguna manera les, el contingut de les condicions generals. Recordem també, això també val per qualsevol contracte, no només per les assegurances mèdiques, i això també ho diem sempre des de Consum, doncs que les condicions, les clàusules han de ser clares, concises, el redactat de les clàusules ha de ser, diguem, fàcilment llegible, entenedor, etc. I sobretot en el cas concret de les assegurances mèdiques ens hem de fixar molt bé en les possibles exclusions o limitacions que hi hagin a la cobertura de, que tinguem assegurada.
Perquè, senyor Malià, el contracte és molt important. Generalment, la durada del contracte pot variar, però normalment és d'un any. I pot ser que es prorrogui automàticament?
No és que pugui ser, sinó que, a més és que és el més normal. És, el normal és que això sigui així. Per tant, hem de ser conscients que quan contractem una pòlissa, fem un contracte d'assegurança mèdica d'aquest tipus, doncs que això serà així. Si no hi ha cap avís o comunicació abans de, doncs, del termini, dins del termini que està previst per fer-ho, doncs es prorroga automàticament.
I si volem donar-nos de baixa, com podem manifestar, senyor Malià, la nostra oposició a aquesta pròrroga ens està explicant, i evitar així que el contracte es renovi automàticament?
Això és molt important. Les assegurances mèdiques, diguem, per evitar la pròrroga, hem de notificar-ho per escrit, a la nostra entitat asseguradora amb una antelació mínima de 2 mesos. Abans de la data de finalització del contracte. Diem per escrit perquè és molt important fer-ho de forma fefaent, és a dir, que ens quedi constància d'aquesta doncs, comunicació.
Amb una trucada telefònica no n'hi ha prou.
Una trucada telefònica no n'hi pot haver prou perquè no tindrem forma de demostrar que hem fet aquesta comunicació. Per tant, és important que ho fem d'una forma que tinguem constància en cas que hi pugui haver doncs, algun dubte i que l'entitat no ens pugui dir que no ho ha rebut.
Perquè vostè parla d'aquests 2 mesos, que no se'ns ha de passar una mica, perquè estem acostumats a que es vagi renovant automàticament,
sí.
No se'ns ha de passar el termini per avisar-ho amb aquests 2 mesos d'antelació, perquè no podem donar-nos de baixa en qualsevol moment.
No. No, si no ho fem dintre d'aquest termini, doncs no podrem donar-nos de baixa i haurem d'esperar el següent període, és a dir, ens haurem d'esperar un any per poder fer aquesta baixa.
I l'entitat asseguradora pot donar-nos de baixa?
És el mateix, és a dir, aquí recordem també que diguem, les prestacions o les condicions en aquest cas són... iguals per les dues parts. És a dir, també ens han de notificar, i aquí recordem també que l'entitat pot, més que, bueno, pot donar-nos de baixa, perquè pot fer-ho, és a dir, si considera que augmenta el risc i que doncs, no està, en fi, en condicions doncs, de seguir assumint aquell risc, pot donar de baixa fent aquesta comunicació també prèvia en el termini, avisant-nos amb antelació suficient, o bé també pot modificar les condicions, és a dir, pot dir jo li estic disposat a renovar-li però li he de modificar per exemple, doncs, l'import de la prima, li he d'augmentar doncs, perquè considero que, pel que sigui, perquè doncs, ha augmentat l'edat o perquè hi ha hagut doncs, algunes prestacions que no estaven previstes, per la raó que sigui pot demanar aquest augment en el seu client i el client pot no acceptar-ho i anar-se'n, per exemple, doncs, a buscar una altra companyia, però sempre dintre d'aquest termini de 2 mesos.
De 2 mesos. Avui, a l'hora del consumidor, parlem de les assegurances d'assistència sanitària. Com ja sabeu, si teniu dubtes al voltant d'aquest tema, ens podeu trucar al 93 409 2774. 93 409 2774 i el senyor Malià el respondrà. Per cert, senyor Malià, sovint ens trobem amb casos en què l'entitat asseguradora suposa a la renovació del contracte. Quan l'assegurat arriba a una determinada edat o bé quan s'incrementa el risc,
sí.
és el que estàvem parlant ara mateix.
Exactament.
Poden fer-ho, eh?
Poden fer-ho amb aquesta antelació...
dels dos mesos.
Mínima dels dos mesos, i també ho han de fer de forma, diguem, que quedi constància, eh? També ho han de fer-ho, doncs, per escrit, per un mitjà que quedi provat.
Sí, senyor Melià, què significa que el contracte d'assegurança sigui un contracte d'adhesió?
Abans, quan estàvem parlant de les clàusules del contracte, hem parlat de les condicions generals, que de fet són la majoria de clàusules, i que aquestes clàusules, doncs, ja estan ben emposades per l'entitat, és a dir, no tenim possibilitat de negociar-les. I això és el que vol dir un contracte d'adhesió, és a dir, la persona que contracta, el consumidor en aquest cas, ha d'acceptar les condicions, aquestes condicions, tal com estan posades. Per això diem que no hi ha pràcticament capacitat de negociació, o és més limitada, i per això es diuen contractes d'adhesió. És important recordar que en el cas dels contractes d'adhesió tenen dos efectes fonamentals, sobretot de cara a l'assegurat. I estem ara parlant ja dels contractes d'adhesió d'assegurances mèdiques.
O sigui, concrets d'aquest tema, eh?
Concret d'aquest tema, que també es podria generalitzar altres contractes en el seu àmbit específic, però ara estem parlant d'assegurances mèdiques. Que la pòlissa s'ha d'interpretar en el sentit més favorable a l'assegurat, i que l'obscuritat de qualsevol d'aquestes clàusules generals no ha de perjudicar l'assegurat, que, com hem dit, no ha pogut intervenir en redactar-les, sinó que ja li han vingut posades. Aquestes són les, diguem, les peculiaritats d'un contracte d'adhesió com és aquest.
Senyor Melià, podem exigir, ara entrarem en un altre tema, el contracte d'assegurança redactat en català?
Sí, recordem que el Codi de Consum exigeix que la documentació contractual, qualsevol contracte formalitzat amb consumidors, estigui a la seva disposició en català.
Senyor Melià,
també en català, perdó. Pot estar en altres llengües,
pot
demanar, però ha d'estar en català.
També disponible en català. Sí. Senyor Melià, ens parlava de la possibilitat de que, si bé l'asseguradora o l'assegurança no ens digui que no, però sí que potser per motius, doncs, de circumstàncies personals o d'augment de l'edat, ens augmenti la prima. Amb quina antelació ens han d'avisar d'aquest increment per tal de que nosaltres puguem tenir una mica de marge de reacció?
Bé, ja hem comentat abans, potser una altra qüestió que no hem dit, és important de recordar-la, les tarifes, que al final és el preu que aquesta entitat asseguradora ens cobrarà per aquest servei que ens presta, són lliures. Això, primera qüestió.
Cada asseguradora pot posar el seu...
Sí, preu. Sí, és una, diguem, és una activitat no regulada, no hi ha preus aquí, doncs, que fixats per cap autoritat, i per tant, doncs, estem en un mercat lliure, i per tant, doncs, les tarifes, els preus que cobrin les entitats són lliures. Això, primera qüestió important. També és veritat que estem en un mercat, concretament aquest, de les assegurances mèdiques, bastant competitiu. Aquí sí que podríem dir que hi ha una competència real en el mercat, i per tant aquests preus en bona part vindran fixats per aquest mercat que, com diem, és molt competitiu. Però sí que en aquest marc, doncs, les entitats poden modificar els preus que ens hagin estat cobrant durant un any, doncs l'any següent, pel que hem comentat, pel fet que augmenti l'edat, pel risc de necessitar, doncs, més prestacions, doncs ens poden augmentar la prima. Però llavors aquí el que hem de recordar també és que, evidentment, el preu, no només d'aquest contracte, sinó amb tots els contractes de consum o amb consumidors, és un element essencial del contracte, evidentment. Això és important de recordar-ho. Per tant, les modificacions d'aquesta condició s'han de formalitzar per escrit, i després les dues parts han d'estar-hi d'acord en aquesta modificació. Per tant, tornem al que dèiem abans. Aquesta proposta de modificació del preu s'ha de comunicar a l'assegurat amb una antelació mínima de dos mesos, i l'assegurat pot acceptar-ho o no acceptar-ho. Si no ho accepta, l'entitat pues pot dir, ho sento, però no li renovaré el contracte. Ara bé, si no es respecta el termini de 2 mesos, la pujada no es pot aplicar sense el consentiment de l'assegurat. I, per tant, l'entitat ha de seguir respectant la prima que hi havia en el període anterior. Això també és molt important.
Amb els mateixos serveis.
Sí. És a dir, si l'entitat no respecta aquest termini de 2 mesos i comunica aquesta modificació amb posterioritat, no podrà aplicar aquesta modificació. I si ho fa, doncs estarà incomplint i l'assegurat podria doncs presentar la seva reclamació.
Senyor Malià, quines proves ens hem de sotmetre abans de signar una pòlissa i quina informació estem obligats a donar a la nostra futura companyia?
A veure, tinguem aquí en compte que si estem parlant d'una assegurança mèdica, doncs l'entitat, lògicament, procurarà, i això és així, obtenir la informació necessària que li permeti concretar i valorar el risc que està assumint per a l'hora de contractar doncs aquesta assegurança. Majoritàriament, o molt de forma bastant generalitzada, les entitats acostumen a tenir uns qüestionaris de salut, un qüestionari que l'assegurat omple i dona pues, detalls de la seva estat de salut, els seus hàbits, malalties que pugui, operacions que pugui haver tingut en el passat, antecedents familiars, qüestions d'aquest tipus, etc. I a partir d'aquí, en principi, doncs, es formalitza el contracte. Recordem aquí, en aquest punt, que, lògicament, aquest qüestionari ha de ser veraç, hem de dir, lògicament, la veritat, perquè, si no és així, es podríem infringir doncs, el deure precontractual de declaració del risc, això està previst a la normativa d'assegurances, i es podria perdre el dret a la cobertura en cas de malaltia. També dir que, en algun cas, en determinats casos o a partir de determinades edats, a part o no n'hi ha prou amb aquest qüestionari, sinó que es fan revisions mèdiques a l'hora de contractar doncs, una pòlissa.
Senyor
Maria. I també és perfectament possible.
Que t'ho demanin.
Farà més o menys un any o un parell d'anys vaig canviar d'assegurança mèdica i un dels temes principals que ens deien era la carència, que si el punt a negociar era si hi hauria un període de carència o no, en temes com, per exemple, la maternitat. Expliqui'ns, senyor Malià, què és exactament la carència.
Bueno, el període de carència és un temps, el període, que, en el qual no està coberta l'assistència sanitària. I això, l'entitat ho pot incloure en la seva, diguem, en la seva oferta, i per tant en el contracte, i nosaltres ho podem acceptar o no. Recordem també el que hem dit abans, ens hem d'informar bé de les condicions del contracte. Ens hem d'informar bé nosaltres i l'entitat està obligada també a informar-nos-en, i aquesta és una, evidentment, és una informació important. Però pot haver-hi casos, i de fet jo crec que segur que n'hi ha, en què aquest pugui ser un element que no s'ha advertit, que no s'ha tingut en compte i que després pugui produir doncs, alguna, diguem, sorpresa. No?
Doncs vinga, ja resumim. Carla, et sembla? Si fem l'última pregunta.
Sí, queden aquesta última pregunta.
I el tema de reclamar, que és important.
El tema de reclamar. Vinga. Sempre intentem acabar
amb reclamar
per saber que els nostres oients sàpiguen cap on han d'anar. Bàsicament, resumint, senyor Malià, què hem de tenir en compte a l'hora de contractar una assegurança?
Bé, el que hem estat comentant, és a dir, primer, llegir-nos molt bé doncs, les condicions d'aquest contracte, d'aquesta pòlissa, especialment les condicions particulars que haguem establert i les possibles limitacions, exclusions. Ara estàvem parlant de la carència. També hem de tenir en compte quines malalties o quines especialitats estan incloses en la nostra pòlissa i quines no. En tema, per exemple, doncs, d'intervencions, que també poden haver-hi limitacions, determinades intervencions potser estan incloses i unes altres no. Tot això és molt important que ens ho mirem amb molta atenció, perquè a més pot variar. És a dir, pot ser que una pòlissa doncs, sigui més cara, però igual les cobertures que té doncs, són molt més àmplies que una altra, que igual ens estan fent una molt bona oferta, però que hi ha moltes exclusions. Per tant, aquest és un aspecte molt important. I, evidentment, el període de durada d'aquesta pòlissa.
Vinga, ja acabem, senyor Malià. L'última pregunta. Com hem de reclamar en cas de conflicte amb una entitat asseguradora?
Bé, aquí és important recordar que estem en un sector, que és el sector de l'assegurança, que té una via de reclamació una mica específica, que no és la que acostumem a comentar doncs, en l'àmbit del consum, perquè té, diguem, una via específica que és el servei o departament d'atenció al client o defensor del client. Aquí hi ha diferents noms, però tots van cap al mateix, diguem, la mateixa figura, de les mateixes entitats asseguradores. Hem d'anar primer a aquesta via. L'entitat té l'obligació d'atendre i resoldre les queixes i reclamacions presentades pels seus clients en un termini màxim de 2 mesos des de que ho hagi presentat. Si no es rep una resposta satisfactòria, es pot anar en una segona instància al servei de reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions. Aquesta informació està també per tots els consumidors a la nostra pàgina web www.consum.cat, en què expliquem quina és la via de reclamació en el cas de les assegurances mèdiques. Si tot això encara no ens ho soluciona, es pot anar, evidentment, en els casos que es considerin els tribunals, i també podria haver-hi l'opció de l'arbitratge, però recordem que l'arbitratge és voluntari i ha de ser acceptat per les dues parts, i bé, de moment sí que hem de dir que per part de les entitats asseguradores no és que sigui una via que voluntàriament s'estiguin adherint, però bueno, podria haver-hi algun cas. També recordar que totes les entitats han d'oferir als seus clients un servei telefònic gratuït per posar en coneixement de l'empresa doncs, qualsevol incidència o reclamació sobre els serveis, i que també estan obligades a disposar de fulls oficials de queixa, reclamació o denúncia.
Doncs avui hem fet un repàs a l'hora del consumidor de les assegurances d'assistència sanitària. Què repassarem avui al programa Plusvàlua, Carla Gràcia?
Avui al Plusvàlua de 3 a 4 en directe, com cada dijous, Mercè, parlarem d'un tema clau, que és l'ocupació. Tindrem amb nosaltres el senyor Ramon Bonastre, secretari d'Ocupació i Relacions Laborals del Departament d'Empresa i Ocupació, i parlarem de què és el que està fent l'administració per ajudar a motivar, a incentivar la creació d'ocupació i a treure'ns una mica d'aquest nivell d'atur tan
elevat. Déu-n'hi-do, serà molt interessant avui amb el senyor Bonastre al Plusvàlua.
Cada dijous,
però és que avui estava molt pendent i em preocupa molt les taxes d'atur, sobretot entre els joves. Suposo que el senyor Bonastre doncs, ens podrà aclarir aquest tema. Aviam què opinen des de la Generalitat.
Ens esperarem, doncs, a les 3 del migdia.
Doncs vinga, ja ho sabeu, no us ho perdeu, de 3 a 4, com cada dijous. Interessantíssim el Plusvàlua amb Carla Gràcia. Senyor Malià, que em passi molt bon dia i moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs vinga, nosaltres marxem a publicitat i tot seguit entrevistarem al professor Josep Lluís Bosch, professor de Tècniques d'Investigació Social. Amb ell parlarem sobre si hem de creure en les enquestes.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
La Bíblia de Tots, un referent de la cultura universal pels nens. La Bíblia de Tots, amb il·lustracions de Pilarín Vallès i amb l'assessorament de pedagogs especialitzats i d'experts biblistes. La Bíblia de Tots, un llibre d'Estrella Polar.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Ràdio Estel.
Avui 34 minuts, ens hem de creure les enquestes, són fiables? Per què fallen, Sara?
Doncs, Marcel, els sondejos són útils com a termòmetre, no tant per predir què passarà quan votem al cap d'un o dos anys. Avui en parlem amb Josep Lluís Bosch, professor de Tècniques d'Investigació Social. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, les persones que us encarregueu a realitzar les enquestes podríem dir que són una mica un meteoròlegs, no? Que
sí.
Moltes vegades podem fer aquest símil. Senyor Bosch, ens podem fiar de les enquestes? Com ho veu vostè?
Depèn dels diners que ens gastem a fer-les. O sigui, com els meteoròlegs. Si tens un bon sistema de recollida d'informació
sí.
i d'ampli abast, et podràs creure millor que si és una enquesta petita i feta a la cantonada. Això sí, depèn de la quantitat de diners que ens gastem.
Per tant, això és el primer criteri que hem de tenir en compte.
Sí.
A l'hora de saber si són fiables o no. Si ens les hem de creure, Sara.
Exacte. Sí, perquè és que això és una pregunta que ens fem tots, al cap i a la fi. No? Perquè moltes vegades ens preguntem, ostres, ha sortit aquesta enquesta, aquestes dades, i a mi no m'han preguntat mai, per exemple, això. Ens ho hem trobat moltes vegades.
Sí, però tu representes amb una persona bastant similar a moltes persones que són similars a tu i l'han triat amb ella, si s'ha fet bé, aleatòriament. Llavors, bueno, ets com una bola dins de una bola de bingo. Han tret un número i ha tocat aquell número. Aquell número tenia la mateixa possibilitat que els altres i, a més, tenia les mateixes característiques. Ara bé, el problema està quan no triem aleatòriament i anem a aquells grups que contesten més o que són més fàcils d'accedir. Llavors, clar, això ens va, el que diem és viatjant. Anem traient unes conclusions basades només en una part de la població i aquesta part de la població representa amb ells, no representa a la resta. És aquí on ja pot haver una diferència substantiva respecte als resultats i la realitat.
Clar, perquè, per exemple, en aquest cas ens vam trobar, no sé si avui justament es fan 3
sí.
anys de que Artur Mas doncs, està al poder com a president de la Generalitat, aquelles enquestes que sortien, aquells sondejos no?, que li donaven doncs, molts escons i
sí.
després es va quedar, bé, no amb la meitat, però bastant reduït. Com s'explica això?
S'explica per diferents causes, no només en aquest cas per les causes tècniques, de si era poca gent la que van enquestar, si es van gastar més o menys diners, si van anar a llocs més o menys remots a fer les preguntes. S'explica també perquè nosaltres obrem bastant en funció de lo que diuen les enquestes. O sigui, sobretot a les enquestes electorals hi han dos tendències. Els que voten allò que serà el cavall guanyador i els que fan un vot tàctic de dir no ens interessa una majoria absoluta, doncs canvio la meva intenció de vot, que era la que havia manifestat o que havia a les enquestes o havia dit al bar a tots els meus amics i parents durant les últimes setmanes, però no vull que això sigui tan apabullador, no vull que guanyi amb una àmplia majoria.
I què poden fer els investigadors per solucionar aquests desviaix no?, que es poden produir amb les enquestes?
Tenim diferents eines, quasi totes elles basades en el que ha sortit abans, en enquestes similars, per veure una mica quines desviacions tenien. I en funció d'aquestes desviacions llavors tractar de corregir i no fer uns resultats potser tan optimistes. Fa pocs dies, per les meves mans, corria una enquesta que l'estava auditant i era tot el contrari. Tenia les dades de les olejades anteriors i era un fenomen molt estable i com era un fenomen molt estable, l'únic que havia canviat era temàtica relacionada amb el diner, relativa a la crisi. I allò volia dir que la predicció que estaven fent era bastant bona. Tot i que havien petites diferències amb el número de dones que havien contestat, petites diferències amb els grups d'edat que havien contestat, que hi havia un grup que havia contestat menys, però quedava compensat pels altres grups. Però era molt verosímil amb el que passava. Una mica, tornem al símil dels meteoròlegs, sabem que plourà però no sabem si ens plourà a sobre de casa, exactament.
Uh-huh. A nivell més tècnic, és a dir, sí. Quina és la metodologia que s'utilitza a l'hora de fer aquestes enquestes? És a dir, com es duen a terme? O sigui, es tria un col·lectiu, una
sí,
representació són... d'un col·lectiu?
Sí, el primer tenim que conèixer el més possible de el que li diem l'univers, la gent a la que farem l'enquesta. Val? Tindrà totes les característiques que puguem, perquè amb aquestes característiques serà amb les característiques que nosaltres treurem la mostra, o sigui, que voldrem representar el més possible a aquestes persones que formen el col·lectiu, perquè quan nosaltres traguem les conclusions siguin referides a tots ells. O sigui, la primera part és conèixer perfectament la població. La segona seria dissenyar una manera de treure una mostra que sigui completament aleatòria. I això és una mica difícil d'explicar als que després ho tenen que fer a camp perquè costa més diners. O sigui, jo us tinc a vosaltres tres aquí davant, i llavors sou elegibles per l'enquesta i tindria que sortejar, tirar una moneda a l'aire o un dau per veure quina de les tres entra a l'enquesta. Clar, el normal que es fa és a la primera que em contesta ja la dono per bona. No, tindria que ser per un sorteig. Però bueno, la diferència podríem dir que tècnicament al final serà petita. Ara bé, si només entrevistem els que primer parlen, tindrem una desviació de que són els més xerraires, els més oberts, els que han contestat. En canvi, si jo tiro una moneda a l'aire i la Laura, per exemple, que està més callada, resulta que li toca amb ella i tinc que preguntar-li amb ella, doncs em tindré que esforçar més, tindrà que ser una mica més difícil el tema, però segurament traureu una informació que representarà el mateix col·lectiu que representeu vosaltres tres amb un plus. Aquelles persones que potser no parlen tant.
Avui conversem amb Josep Lluís Bosch, professor de Tècniques d'Investigació Social, sobre el poder de les enquestes. Un tema que està en voga, amb molta actualitat, és el tema de com es formulen les preguntes amb l'horitzó de la consulta catalana. És important saber fer la pregunta clara i concisa a l'hora de fer una enquesta?
És important i és molt difícil.
És molt difícil trobar-la.
Sí, és molt difícil trobar-la. El qüestionari, un qüestionari ben fet, diem alguns companys de la universitat que a vegades ens triguem amb temes monogràfics, si no s'han estudiat abans, ben bé un mes a lligar bé totes les preguntes, totes les possibles respostes. La lògica entre totes les preguntes, perquè allò sigui un diàleg una mica fluid, i que sigui també una mica atractiu per l'entrevistat, perquè si no, no anirà a la consulta o no, ni, o no contestarà les preguntes. Tenen que ser preguntes molt clares i en l'àmbit de les consultes monogràfiques polítiques pues, tenim l'experiència de que acostumen a ser preguntes molt tècniques que les fan un tant fosques. No són fosques per el que l'ha fet. Sí. Un polític, un politòleg o un abogat, un lletrat. Vale. Aquests entenen perfectament perquè han estudiat dret constitucional i moltes coses més, no?
Però el ciutadà...
El ciutadà...
Potser es pot quedar una mica...
No tenen que haver coses implícites. Clar. Té que ser una pregunta clara de si volen A o B, o alternatives, A, B o C. Uh-huh. Vale. També seria una alternativa força interessant i perfectament legítima. Són el tipus de preguntes que fem habitualment a les enquestes. Les més interessants acostumen a ser les de sí o no, les de triar diverses opcions polítiques o la de valorar amb una escala, posem d'un al 10, de lo que els agradaria més. Clar, amb la propera consulta, valorar de 1 a 10 això, al final, quina conclusió traurien els polítics seria com força perillós, no? Tindríem que anar amb una d'opció múltiple de si volen diverses coses. Però si en realitat el que és possible és una cosa o no, el normal és que es faci una pregunta de sí o no. Jo crec bastant amb les preguntes de sí o no, tot i que també tenen una tassa de no resposta. Quantes més opcions deixes a la gent de que parli, més possibilitats que et contestin. Quan més vas tancant les possibilitats, més fa que no se sentin representats per la pregunta i no la vulguin contestar. O sigui, a l'analista li va molt bé les preguntes de sí o no. El ciutadà és com quan érem petits que ens feien triar entre això sí o no, dius, bueno, els nens petits, que són els més,
més clars,
autèntics,
no?
Sí. Sí, es callen i després fan el que volen, no?
Sugus de pinya o sugus de maduixa, no?
Cap dels dos, diuen, no? Segurament.
O tots dos.
O tots dos, tots directament.
Exacte. Sí, la pregunta està mal feta. Ells, sí.
Senyor Bosch, els motius explícits del per què es du a terme una enquesta determinada són sempre reals? O hi ha cops que, doncs, que es busca alguna altra cosa que no s'acaba de dir, doncs, per no condicionar la conducta de la persona que ha de respondre?
Jo he fet algunes enquestes en màrqueting que tenen aquesta finalitat més, no oculta, sinó de no condicionar tot el discurs que t'explicarà el ciutadà. O sigui, per no condicionar, a vegades no acabes de preguntar exactament el que ho fas, un conjunt de preguntes prèvies, i la que t'interessa és una única que està allà encapsulada entre moltes preguntes, que té la seva lògica que estigui allà, però que és la que realment interessa, i totes les altres són d'acompanyament. Ara, fer això té un problema, i és que moltes preguntes són molts diners, i actualment també s'està veient que per què no fer la pregunta directa, tot i que pugui condicionar la resposta. Les preguntes en una enquesta són sempre intencionals. Pregunten la intenció d'algú, intenció de compra, però després que vagis a la botiga i que ho compris, això ja són molts passos.
Per tant, no ha de condicionar, en el sentit ara que fèiem el paral·lelisme amb la política, si veiem unes enquestes que surten abans d'unes eleccions, pot condicionar el vot del ciutadà? Una enquesta, el resultat d'una enquesta?
Sí. Sí, i això ho fa, condiciona, perquè tothom es vol veure una mica emmarcat amb què opina la majoria. Això, a nivell d'especialistes, hi ha un tipus d'enquesta que es diu enquesta Delphi, on demanes amb una sèrie d'especialistes que et respongui una sèrie de coses per saber com ho fan els metges, com operen una determinada malaltia o com... se'ls fa una sèrie de preguntes i després se'ls dona amb ells els resultats per veure si formen part d'aquesta majoria o no. I llavors, en una segona volta, fins i tot poden canviar la seva resposta i matisar-la tant com vulguin. És una eina d'investigació molt interessant, molt eficaç, però que ens mostra que, evidentment, aquestes persones després s'ajustaran més a la majoria el que, o explicaran millor les seves discrepàncies, que també és força interessant.
Ara fa uns dies el politòleg Jordi Muñoz va sortir, doncs, en un article, va dir que les principals raons per les quals els resultats de les enquestes fallen són o bé, per una banda, perquè no es pregunta a prou gent ni a la gent que toca, o bé perquè la gent opta per no respondre. I està d'acord?
Sí. La primera opció que m'has donat. Poca gent... És cert.
Sí.
Ja ho he dit, costa molt diners fer una enquesta. Després, la gent que toca. Si no ho has fet aleatòriament, reproduint la població, no serveix de massa. Només estàs preguntant aquell conjunt de persones que acostumen a contestar. I després, a les societats que es fan servir aquestes eines, sobretot amb investigació de mercat i amb uns fins per després tractar de vendre talgo, o sigui, que truquen per telèfon que volen fer una enquesta i quan t'han fet tres o quatre preguntes i diuen, bueno, i vostè no es voldria canviar de companyia de no sé què, la gent està una mica tipa, amb la qual augmenta progressivament la tassa de no resposta. O sigui, aconseguir una tassa de resposta amb una població cautiva d'un 20% avui dia amb una enquesta per correu és un èxit fabulós. Això vol dir que la gent que fa el treball de camp li costa també molt esforç aconseguir una sola enquesta ben contestada, i que pel preu que els hi paguen, aquí també hi ha de més i de menys. Llavors no s'apliquen els protocols correctament, els supervisors també veuen que pels diners que es tenen que gastar amb allò no pot ser, que ho tenen que acabar tal dia, i acaba reduint-se bastant la qualitat. Al final és un tema de qualitat. L'enquesta pot ser una eina participativa, democràtica, brutal, però cada vegada costa més.
Costa més.
I costa molts diners.
I costa molts diners. Josep Lluís Bosch, professor de Tècniques d'Investigació Social, moltíssimes gràcies per haver contestat les nostres preguntes al voltant del món de l'enquesta, una eina, vale, com vostè ha dit, democràtica. Que vagi molt bé i molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies. Ràdio Estel.
La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal. El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Bon dia, Ignasi Miranda.
Hola, bon dia, Mercè, Sara, Laura, a tots. Bon dia.
Molt ben acompanyat, eh?
Sí.
Estem a l'estudi 3 de Ràdio Estel en directe, al primer cafè de Ràdio Estel. Ignasi, a l'espera que arribi el José Miguel Mestre, que el tenim aquí a punt d'arribar, a l'Observatori Laboral. Nosaltres avui volíem parlar del teu llibre.
Ai, gràcies. El llibre Pregàries de tu a tu, pels oients que el coneguin, i si no el coneixen també ho explico, és un llibre on proposo textos senzills per pregar. Es va publicar en català ara fa uns anys i ara s'han completat els tres llibres dels cicles litúrgics A, B i C en castellà. I per obrir més portes, ahir es va fer un acte de presentació a Madrid, un, no sé si allà diuen un actor por todo lo alto,
por,
no?,
todo
com
lo
es diu
alto
en castellà. I la veritat és que vaig, sí?, quedar molt content amb el periodista José Luis Restán, que va fer la presentació, i el director a Espanya d'Ajuda a l'Església Necessitada, Javier Menéndez Ros. Un acte íntim. Aquests actes de presentacions de llibres, malauradament, potser no són molt multitudinaris, però hi havia gent. Sí, i sobretot que aquests actes també ajuden a estimular la difusió del llibre. Vaig quedar molt content. Em vaig sentir molt bé a Madrid, tot i les coses i les rivalitats que sempre hi ha, no?, entre Madrid i Catalunya, però vaig quedar molt, molt content. Si us sembla, podem escoltar un fragment de la intervenció del periodista José Luis Restán en la presentació del llibre, on va definir-lo d'alguna manera com una proposta de pregària per al nostre temps.
És un llibre que nos habla de la oración, que es como la respiración del cristiano. En definitiva, Santa Teresa decía con esas frases lapidarias, con un realismo extraordinario y con una, diríamos, con una transparencia enorme, que es hablar de amistad con quien sabemos nos ama. Eso ya indica algo de qué es la oración cristiana, es decir, no es una introspección. No es tampoco una proyección de mis planes, sino que es, en primer lugar, una relación con alguien presente.
I si us sembla, Mercè, Sara i Laura, també podem escoltar la intervenció que va fer ahir mateix en la seu d'Ajuda a l'Església Necessitada a Madrid, on es va fer la presentació del llibre, el director a Espanya d'Ajuda a l'Església Necessitada, Javier Menéndez Ros, que, bé, ho dic amb tota la modèstia, em va agrair la petita aportació d'aquests textos a ajudar molta gent a pregar, perquè de vegades no sabem com trobar les maneres de pregar.
En este tipo de mundo nos viene muy bien que nos des facilidades, que nos enseñes a rezar, que nos enseñes a con pequeños instrumentos, por muy humildes que sean, pero que nos ayuden a rezar. Que nos ayuden a rezar, como dices en algún momento, no solo nosotros personalmente, sino también en compañía de nuestras comunidades, también en compañía de nuestras familias. El Papa está insistiendo muchísimo en que recemos en familia, que recemos los maridos con las mujeres, que recemos con nuestros hijos, los que lo tenemos. Creo que es muy importante.
Doncs efectivament, és un llibre per pregar individualment o en comunitat o en grups. Aquest és el llibre Pregàries de tu a tu.
Mira, Ignasi, ara comentàvem que la pretensió teva amb aquest llibre era arribar una miqueta a tothom, no? Qualsevol tipus de lector, i ensenyar o explicar aquestes, això de la manera de pregar, qualsevol tipus de...
Sí, sí. Mira, ho explico. Són textos senzills perquè puguin arribar a aquella gent que de vegades potser des de l'allunyament o des dels dubtes, no?, de no saber com pregar, pugui trobar aquí una eina, una possible eina, i això és el que es pretén. Evidentment, no és perquè d'un dia per l'altre una persona que no creu, ai, sí, que bé, ja puc pregar, no és tant això tan de bo, no?, es pogués ajudar molta gent a trobar. Però sí que té aquest sentit d'obertura, efectivament, com ara dèiem fora de micròfon, sí. Laura, el llibre Pregàries de tu a tu, que està fet a partir d'una experiència meva com a director de la missa de Televisió Espanyola a Catalunya, des d'aquest servei que fa de vegades per gent malalta aquesta missa, la pregària curteta que es llegeix durant la comunió i que jo mateix recitava amb la veu, ara el fet d'estar publicada en un llibre doncs pot ajudar molta gent a llegir potser parcialment un text, a buscar algun fragment de l'Evangeli o d'algun text bíblic que pugui ajudar en una cosa que el nostre estimat Xavier Morlans diu moltes vegades: Déu, si existeixes, vine, no? Doncs bé, de vegades des del dubte es pot pregar també.
Doncs moltíssimes gràcies, Ignasi.
Gràcies a vosaltres, Mercè.
Nosaltres celebrem que hagis vingut tan ràpid, tots... perquè realment
sí,
vas marxar
nit,
ahir i aquí
vaig marxar,
a dos quarts de set ja et teníem aquí, eh?
Sí, mira, ho he pogut combinar i molt content de poder-ho explicar avui mateix. Aquesta nit viatjant amb transport, doncs la meravella.
Gràcies, Ignasi.
Vinga.
Ràdio Estel.
I avui el primer cafè...
Gerard Campos, bon dia de nou.
Bon dia.
Explica'ns.
A la segona hora hem entrevistat el professor de Tècniques d'Investigació Social, Josep Lluís Bosch, que ha explicat que si es fa una consulta catalana hauria de ser una pregunta clara i concisa.
És molt difícil trobar-la. El qüestionari, un qüestionari ben fet, diem a alguns companys de la universitat que a vegades ens triguem amb temes monogràfics que no s'han estudiat abans, ben bé un mes a lligar bé totes les preguntes, totes les possibles respostes, la lògica entre totes les preguntes, perquè jo sigui un diàleg una mica fluid, i que sigui també una mica atractiu per l'entrevistat, perquè si no, no anirà a la consulta o no contestarà les preguntes.
Doncs ja ho sabeu, en poques paraules, només ens queda dir-vos que el pòsit és allò que queda aquesta setmana la Sònia Ruth en reflexiona sobre quin és el secret que amaga avui el primer cafè de Ràdio Estel.
Durant el romanticisme es va reprendre el concepte de la natura com a portadora de l'alè de Déu. Els artistes i filòsofs romàntics van sentir-se de nou petits davant de la grandesa natural, tal i com els nostres avantpassats prehistòrics s'havien sentit milers d'anys enrere. Així, artistes com el cèlebre pintor Caspar David Friedrich van plasmar en la seva obra aquest nou sentiment. Els paisatges que Friedrich pintà són extensions eternes de natura, on mai no es veu el final, i en les que ressalta, solitària i perduda, la figura d'una persona. Aquesta persona és l'ésser humà que observa la natura i se sent de sobte colpejat per un sentiment de veneració davant la seva immensitat, sentiment que tan familiar era per als nostres avantpassats primitius. Hi ha un quadre de Friedrich que il·lustra en especial aquest sentiment. Es tracta de Monjo vora el mar, executat entre els anys 1808 i 1810. Es tracta d'una pintura reproduïda milers de vegades en catàlegs i llibres, que podreu trobar fàcilment a internet. En ella, un diminut monjo observa el mar i el cel que s'obren al seu davant i es porta la mà a la barbeta, absorta en la contemplació. La natura adquireix, de sobte, presència divina, immutable i eterna. L'hem oblidat, potser, aquest sentiment? Encara el podem retrobar. Quan contemplem un capvespre vaporós o quan caminem pel bosc i observem la gran extensió d'arbres que s'obre davant nostre, quan ens banyem al mar i ens sentim de sobte petits i insignificants enmig de la seva grandesa. En tots aquests moments, estem en contacte amb la natura i formem part com una peça més del seu engranatge. És en aquests instants quan oblidem la distància que ens separa i tornem a formar-ne part, com sempre hi hem format. La pregunta del pòsit d'avui és la següent: què puc fer o a on puc anar per tornar a connectar espiritualment amb la natura?
amb aquest duet excepcional, hem de dir que el José Miguel Mestre, Sara, ha hagut de, bueno, una urgència.
És que és un advocat molt important.
Clar, ha hagut d'anar a judici, a defensar doncs, una causa. I ens...
Esperem que li vagi bé,
eh? Sí, home, segur que sí. Nosaltres l'esperem, el proper dijous a l'Observatori Laboral. Sara, vinga, ens acomiadem.
Vinga, amb Elton John i John Lennon, amb la cançó Whatever Gets You Through the Night.
Vinga, que vagi bé. Fins demà, bon dia.
Fins demà.